matí amb Mireia Sanz.
L'Agència Social de la Creu Roja de Sabadell ha fet aquesta nit la seva cinquena sortida per les baixes temperatures que ens acompanyen aquests dies. De fet, l'operació fred està en marxa des de l'1 de desembre i fins al 31 de març, però s'activa quan les temperatures arriben als 0 graus o quan hi ha previsió de neu, pluja o vents forts. Aquest pla es posa en marxa de manera coordinada entre l'Ajuntament, la Policia Municipal, Càritas, Actua Vallès i la Creu Roja. I precisament d'aquesta darrera pota és de la que ens volem fixar aquest matí al matí. I per conèixer en detall el dispositiu ens acompanya el Josep Massip, que és president de Creu Roja Sabadell. Molt bon dia, Josep.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya la Maria Rueda, que és tècnica del projecte de sensellarisme de la Creu Roja. Molt bon dia, gràcies. Hola, per acompanyar-nos. Bon, primer de tot, la pregunta que per la seva evidència serà de fàcil resposta, però què és el que ha motivat la posada en marxa de l'operació fred aquests dies concrets?
Doncs una resposta molt òbvia, que aquests dies fa molt fred. Aleshores, nosaltres, tal com has dit, des de l'1 de desembre estem activats, ja s'havien fet sortides preventives, que ens serveix sobretot per confirmar posicions de persones, veure situacions, etc. Però aquesta setmana, doncs, o aquests darrers dies, s'ha vist, doncs, que s'incrementava el nivell de fred i, diguem-ne, que hem donat un pas més endavant. Han sortit aquests dos dies, tant ahir com dilluns, i fins i tot si continués l'episodi, doncs podríem passar ja a la fase d'alberg, que estem evidentment valorant, i en tot cas la decisió correspon a l'Ajuntament, que és el que, el que aquí dona les instruccions.
Anirem després d'aquesta fase d'alberg, que òbviament també és, doncs, si les temperatures es tornen encara més crues. Dèiem que la unitat d'emergència social ha fet aquesta nit una altra sortida, la seva cinquena, si no m'erro. A quanta gent s'ha atès en aquests dies?
Atenem a una mitjana d'entre 10 i 15 persones normalment quan sortim. Tenim a certes persones ja controlades, no?, que estan en situació de carrer, i són les persones que anem a veure primordialment. Després ens van arribant avisos de la ciutadania de que han vist una persona a un lloc o a un altre, i també passem a veure on estan. I després també anem a veure persones que estan a infrahabitatges, no? No només les persones que estan en situació de carrer, vull dir que anem variant i anem intentant atendre a tothom que podem.
Maria, què és el que entenem com a infrahabitatge?
Infrahabitatge poden ser fàbriques abandonades, poden ser horts, o poden ser cases que no tenen ni llum ni aigua, no? Bueno, les condicions que hauria de tenir una llar per poder viure dignament.
I la realitat és que teniu controlats bastants infrahabitatges d'aquestes característiques?
Sí, conjuntament amb com tu has dit, amb l'Ajuntament i amb Actua Vallès. Actua Vallès fa una prospecció de carrer durant tot l'any, molt bona. Llavors ho tenim bastant controlat i tenim un bon llistat de persones, per mi crec que massa extens, a la ciutat de Sabadell. Llavors, bueno, anem darrere de tota aquesta gent.
I estan repartides de manera equitativa arreu de tota la ciutat, o hi ha punts de la ciutat on hi ha més persones?
Aviam, nosaltres evitem donar llocs concrets, fins i tot perquè no es puguin crear alarmes o estigmatitzacions. Sí que hi ha dos, tres llocs concrets, doncs, on es troben, però ens permetràs.
Sí, no, però em referia...
Perquè a vegades, de bona fe o no, doncs pugui generar, doncs, una mica de...
No em referia tant a les persones que viuen al carrer com a aquests infrahabitatges. Si teniu detectat que estan extesos per tota la ciutat, com potser, diguéssim, els estereotips ens portarien a pensar que hi ha zones de la ciutat on no n'hi ha, si també n'hi ha o no, i si la realitat demostra que no, que hi ha zones de la ciutat on no n'hi ha, o com...
Hi ha uns certs punts cardinals, diguéssim, on sí que potser se'n troben més, però repartit tant en els diferents espais de la ciutat. No estan tots concentrats en un sol lloc, sinó quan es fa una sortida a tres o quatre espais de la ciutat i bastant separats, doncs hi hem d'anar. Sí.
Aquesta unitat d'emergència social, de quina manera atén aquestes persones?
Nosaltres amb la UES, que és el nom col·loquial que li fem servir, preparem cafès, preparem brous, durant l'operació fred també tenim alguns plats calents, i llavors fem la sortida i proporcionem a les persones alguna cosa calenta, no?, mentre fem aquesta intervenció amb ells. També portem mantes, que hem rebut una bona donació de mantes als últims dies, I bueno, els atenem d'aquesta manera, no? Llavors nosaltres aprofitem aquest espai també per fer una mica d'intervenció social amb ells, per veure com estan, per fer una mica de seguiment, i en el cas de que els hi calgui algun tipus d'ajuda més o d'acompanyament, doncs el seguim fent durant la setmana.
Uh-huh. Parlàvem ara i deia el Josep Massip que encara es pot activar un altre mecanisme més. Si no m'equivoco, és l'obertura de l'alberg de Creu Roja. La decisió d'obrir o no aquest alberg, de qui depèn?
Aviam, l'alberg, això al final depèn del fred que faci. És a dir, quan es produeix un nivell de fred, que la Maria em dirà exactament quan és?
0 graus.
0 graus. Considerem doncs, que ja no n'hi ha prou donar ajuda in situ, sinó que és millor que aquestes persones, les que vulguin, evidentment, doncs vagin a un lloc més recollit i un lloc on puguin estar millor. Aleshores, com a primer recurs, doncs activem dins dels propis espais de Creu Roja doncs un alberg, que en diem que és una habitació per 10-12 persones on puguem ja fer una atenció més directa amb ells. També en aquests casos s'utilitzen pensions i hotels de la ciutat, que això doncs ho determinem conjuntament tots plegats, perquè hi ha algun cas concret doncs que és millor individualitzar-lo i així es fa.
Això vol dir que els dies de baixes temperatures hi ha una reunió de coordinació entre Càritas, Actua Vallès, Policia Municipal, Ajuntament i Creu Roja?
Sí, tot i que aquestes reunions a vegades les fem online, no? Vull dir, això la Maria ja està més posada.
Per general, aquestes reunions les anem fent un cop al mes. Vull dir, durant tot l'any hi ha aquestes reunions i aquestes coordinacions per anar parlant de casos. També, com diu el Josep, a partir de correu ens anem comunicant moltíssim per WhatsApp. No, hem d'anar parlant sobre la marxa. Sí que és veritat que quan s'activa l'operació fred hem d'anar per feina i no hi ha tant temps com per asseure's i fer una reunió, sinó per anar a atendre les persones, no? Llavors, bueno, s'activa i anem comunicant-nos així.
I com funciona? És a dir, cadascuna d'aquestes entitats té una part de feina? És a dir, per dir d'alguna manera, Creu Roja treu la UES, Càritas que posa a disposició material, m'ho estic inventant, posa a disposició material que tingui, com funciona? Quina és la feina de cadascuna de les entitats?
Totes les entitats funcionem durant tot l'any per atendre aquestes persones. Val? Nosaltres, a part del tema de l'operació fred, tenim un servei de dutxes cada dijous, on les persones venen, esmorzen, es dutxen i s'emporten uns entrepans per dinar. Càritas atén la resta dels dies de la setmana aquestes persones amb el servei de dutxes, d'esmorzar i de rober. Llavors tenim les calcutes, que ofereixen dinars als migdies, i el servei d'emergències, que és els que centralitzen, no? Que serien els serveis socials de totes aquestes persones. Llavors, ara durant l'operació fred, si és veritat que Creu Roja assumeix gran part del pes, però treballem coordinadament. Si no fos per la detecció d'Actua Vallès, per exemple, doncs no sabríem la meitat de persones que estan dormint al carrer. Vull dir que és molt important que totes les entitats ens anem coordinant per saber com estan les persones, qui l'ha vist, qui no l'ha vist i com està aquell usuari o usuària.
Hi ha qui podria pensar, si Creu Roja disposa d'aquesta habitació, que és un alberg, que obre en casos de temperatures més extremes, tenint en compte que l'hivern fa fred pràcticament cada nit, per què no el podem tenir obert cada nit, no?, per aquestes persones?
Perquè l'alberg que obre i habilita Creu Roja no és un espai exclusiu per això. Al final és una aula on hi ha cursos. Això, evidentment, suposarà que haurem de reordenar espais. Ara, aquesta setmana concreta, perquè és la primera setmana de l'any, no? Però d'aquí 15 dies s'estaran fent cursos i aquesta aula s'ha de desmuntar de dia, o sigui, s'ha de muntar de dia, s'ha de desmuntar al vespre per muntar l'alberg. Per tant, no és un espai... És un espai d'emergència, i un espai d'emergència ha de tenir una durada limitada en el temps. No és un espai ni temporal ni total, que bé, és un recurs que avui per avui la ciutat no té. No té i no ha tingut, de fet és que no ha tingut mai.
I seria bo que el tingués?
Seria bo estudiar la conveniència de que existís, evidentment, i això, en això s'està, s'està, el que passa és que cal buscar el recurs, cal equipar-lo, cal dotar-lo, i evidentment jo fins on sé, doncs s'està treballant per veure la possibilitat. També cal analitzar aquest tipus d'espai, doncs ubicació, A vegades, doncs, el fet de que una ciutat en tingui una altra no pugui decantar que unes persones vagin a un lloc o altre. També s'ha de pensar com es gestiona el temps, perquè no, que no pot, tampoc és un lloc obert perquè s'hi puguin estar sempre, sinó doncs, que s'ha de fer un treball social complementari. Aviam, hi ha un anàlisi de fons que no és decidir ara que ens llevem al matí i diem anem a fer un alberg, sinó que ha d'haver un anàlisi. Ja et dic, em consta que des d'Acció Social s'està pensant i s'està treballant tant potser un recurs temporal com un recurs definitiu.
Quines persones es deriven a l'alberg?
Les persones que portarem cap a l'alberg, majoritàriament es prioritzaran les persones que estan en situació de carrer, que segurament seran les persones que estan més vulnerables al fred, no? Però no hi ha un criteri fix, és el que deia el Josep. Nosaltres tenim capacitat per 10-12 persones. En el cas de que hi hagués molta més demanda de persones que han d'assistir a l'alberg, es derivarien a pensions o a qualsevol altre recurs de la ciutat perquè no es quedin al carrer.
A hores d'ara teniu la previsió que algun dia d'aquesta setmana s'hagi d'activar l'alberg per la previsió meteorològica, el que us arribi fins ara?
Podria ser demà, podria ser demà passat. Sembla que pel seguiment que hi ha, sí, són els dies on podria fer més fred, està dins de les possibilitats. Això...
Nosaltres anem seguint el Meteocat diàriament, sí, vull dir que estem alerta, i sí, sembla que demà baixaran molt les temperatures. Vull dir, nosaltres ahir ja que vam sortir vam fer una mica d'avís als usuaris, jo vaig demanar telèfons i tot, per si no els trobàvem, poder-los anar a buscar concretament els que estan en carrer per dur-los.
Hi ha facilitats perquè acceptin anar a l'alberg?
En línia general sí, però hi ha casos concrets, a vegades de no voler deixar certes pertinences, a vegades situacions molt, molt, molt diferents, però vaja, la resposta en línia general doncs, acostuma a ser que sí, que volen venir. I també pot haver algun que diu, no, mira, jo no vull marxar doncs, perquè aquí tinc unes robes, tinc uns cartons, que després a lo millor resulta que si estic 3 o 4 dies fora, quan torni m'ho hauran netejat, no? Bueno, i dic netejat en el millor i en el pitjor sentit de la paraula, no? Aleshores també n'hi ha algun doncs, que té algun gos gros, que no tampoc es pot moure massa, i algun altre que simplement per sistema no vol, no?
Centrem-nos una mica en aquests usuaris, en aquestes persones a les que ajudeu. Com és el seu dia a dia? Què és el que us expliquen? Perquè entenc una mica pel que deia la Maria que hi ha una feina molt de com esteu, com us trobeu, de parlar, de comunicar, de fer aquesta interacció social, no? També?
Sí, al final els nostres usuaris i usuàries viuen i sobreviuen, no? El dia a dia es tracta d'anar fent, de llevar-se, les rutines, no? Com nosaltres podem tenir a treballar, ells tenen les seves rutines de avui em llevo, vaig a Càritas, esmorzo, em dutxo, després em trobo amb un grup d'amics, al final també és bonic que es facin xarxes, no? I que uns pels altres doncs s'acompanyin. Bueno, cadascú tindrà la seva rutina i tenim diferents perfils, vull dir que tot depèn del perfil amb el que parlem, però bueno, és d'anar sobrevivint i anar fent el dia a dia.
Clar, tenim diferents perfils, deies, Maria. Llavors, des de quina manera s'hi actua des de Creu Roja? Des de quina manera es treballa amb aquestes persones per ajudar-les a tirar endavant, més enllà de l'assistència del moment, que entenc que més enllà d'oferir una assistència al moment, l'objectiu és que aquestes persones deixin aquesta situació d'exclusió social, no?
Està clar, fer un acompanyament a les persones és primordial a Creu Roja amb qualsevol persona que entri, no? I a qualsevol lloc de serveis socials, està clar. Aquestes persones, qualsevol demanda que tinguin, nosaltres els intentarem atendre amb el que puguem. Nosaltres tenim serveis d'ocupació a Creu Roja, en els quals hem derivat alguns usuaris nostres, tenim tallers que també es poden apuntar, fem formacions, tot el que nosaltres podem oferir des de l'entitat, ho fem.
En aquest sentit, clar, a vegades amb aquestes situacions, no, és allò de què és primer, l'ou o la gallina, no? És a dir, l'objectiu primer hauria de ser oferir-los una llar perquè tal de que poguessin tornar una mica a la societat, permeteu-me l'expressió, o el primer hauria de ser oferir-los una feina per tal que es poguessin ells mateixos finançar una llar. Què és el que penseu? Ara ja us ho pregunto a títol personal, evidentment, també amb el contacte que tenim amb Creu Roja, no? Però com ho veieu, això? Què creieu que hauria de ser el primer?
l'ou o la gallina, ens ho has posat difícil. Aviam, avui en dia s'està començant a treballar, diria que en els llocs més avançats i també a la ciutat de Sabadell, aquest procediment que se'n diu el housing first, no? Uh-huh. Housing first una mica arriba perquè el procediment habitual, que és a dir, tu participa en formacions, incorpora't, fes el seguiment de serveis socials, etc, etc, et portarà que algun dia et puguem donar una vivenda, falla moltes vegades. Aleshores, què fa? S'inverteix, no? Es diu, bé, us busquem un lloc, us busquem un pis, normalment compartit, i a partir d'aquí fem el treball. És clar, això és un sistema nou, és un sistema revolucionari, no? Però és un sistema que necessita uns recursos. Val diners, val molts diners posar en marxa un procediment d'aquestes característiques. A Sabadell s'està fent, i s'està fent amb un nombre limitat de persones, i amb la voluntat de créixer, però és clar, s'han d'anar aportant recursos. Sí que és cert que el procediment tradicional s'ha demostrat en el temps que no és el que resol la immensa majoria de casos, i que bé, quan els països més avançats de la humanitat, Estats Units, els nòrdics, etc., ho han posat en marxa, doncs és perquè ells hauran analitzat que potser és la solució definitiva, però clar, també és la solució cara, no? Sabadell s'està fent. Jo uh-huh. crec que des de serveis socials us poden explicar, em sembla que està gestionant Actua Vallès, no? Uh-huh. Tema, us poden explicar en més detall com s'està fent, amb una dificultat també incorporada, que és que es necessiten pisos, i es necessiten pisos per emergència social, es necessiten pisos de lloguer barat, es necessiten pisos per refugiats, és a dir, els pisos se'n necessiten molts i no n'hi han tots els que fan falta.
Uh-huh. És una problemàtica que recordo fa temps ens explicaven des d'Actua Vallès, que tampoc era senzill del tot anar a un propietari i dir-li lloguem el pis per aquesta funció. Sabien que també ens comentaven que s'havien trobat amb problemàtiques al voltant. Estirarem el fil per veure com està aquesta qüestió. Ho farem des de Ràdio Sabadell per explicar-vos-ho al llarg del dia d'avui o en els pròxims dies. A banda de tot això, malgrat que hi ha perfils diferents, em deies, Maria, però quines problemàtiques diries que hi ha al darrere d'aquestes persones? Què és el que les ha portat a viure al carrer? O són coses tan diverses que són molt difícils generalitzar?
Sí, com tu dius, són coses molt diverses. Llavors, no, jo no vull generalitzar ni estigmatitzar problemes d'aquestes persones. Cada persona el porta a viure al carrer diferents motius, i com t'he dit, per mi jo crec que hi ha ara mateix dos perfils clars, no? Tenim el perfil de persona més adulta, a partir de 40 anys, que poden ser autòctons o immigrants que porten molt temps arrelats al territori, i aquestes persones ja porten una llarga trajectòria de carrer, generalment. Però després tenim un perfil de nouvinguts, molt joves, entre 18 i 25 anys, que clar, els motius, bueno, ja te'ls pots imaginar, no? Perquè estan al carrer. Llavors, no puc definir-te per què arriba una persona al carrer, perquè ja et dic, per exemple, només amb aquests dos grans grups hi han dos motius. Després hi han els transeunts que van de país en país i que van canviant de ciutat segons viuen, no? Vull dir que hi ha molts tipus de perfils i molts tipus de problemàtiques.
I quanta gent diríeu que hi ha a dia d'avui vivint al carrer a Sabadell?
Situació de carrer, sense sostre, infrahabitatges... O...
Situació de carrer i després anem als infrahabitatges.
Val. No t'he fet números, però sí que, no sé, potser en carrer en podem trobar uns 15 o així. I després, així en general, tenim detectades unes 100 i pico persones. Val? Que aquí hi ajuntem tots els infrahabitatges, sense sostre, sense llar. Bueno, hi hauríem molts tipus de definicions, però tenim un llistat, ja t'he dit abans, massa llarg.
Molt llarg, és a dir, 100 persones és molta gent, i 15 persones vivint al carrer, vaja, una persona vivint al carrer ja seria un drama social. Per acabar, us vull preguntar, tots aquells ciutadans que com ara jo han tingut aquest cop de puny a l'estómac al sentir les xifres, com podem ajudar? Què podem fer per donar-vos un cop de mà, per ajudar en aquesta operació fred? Hi ha algun mecanisme perquè els ciutadans puguin col·laborar-hi d'alguna manera?
Mira, els ciutadans crec que ens poden ajudar de moltes maneres. Primera és des de la detecció. Si veuen alguna persona, sobretot alguna persona nova, doncs, que estigui en el carrer, que estigui en alguna plaça, en algun caixer, doncs, que o truqui la policia municipal o truqui a Creu Roja, doncs, per informar-nos, perquè nosaltres, repeteixo, els habituals els sabem, però també a vegades se'ns n'escapa algun. Nosaltres hem fet una demanda encara en aquest moment, doncs és sobretot si ens poden portar roba d'abric majoritàriament d'home, perquè tenim un rober que funciona amb certa regularitat, però ara en aquests moments el tema de la roba d'abric doncs ens complica una mica.
Sí, Josep, sí, si em deixes, sí. Jo aquí vull fer la puntualització perquè quedi clara la crida. Nosaltres rebem de tot, però sí que hem de tenir clar que el 90% dels nostres usuaris són homes. Llavors necessitem, i molt, la roba d'home. I siguem una mica clars, el que necessitem és roba gruixuda, perquè fa molt fred al carrer. I una jaqueta prima, doncs, bueno, serveix per entremig, però volem jaquetes gruixudes i texans, xandalls, que al final és roba més còmoda per passar el dia a dia. Un traje, per exemple, doncs, poques vegades li acabarem traient tirada.
Bé, això són bàsicament les dues demandes que fem a la població. I crec que amb això doncs ja podem una mica tancar el cercle, no? És aquesta demanda que vam fer concretament de roba, d'abric, d'home, que és el grup majoritari i que ho necessitem ara més que mai. També hem de tenir en compte que la roba d'una persona que està al carrer també s'espatlla més que la roba que quan arribem a casa la pengem en bones condicions, la airegem, etcètera, no? Per tant, també a vegades, ja, partint de la base que ja és roba usada, és roba que a més no serà cuidada en bones condicions i per tant també es farà molt bé abans.
Si en tenim on us l'hem de portar?
A Creu Roja, a la seu de Creu Roja, al carrer Marquès de Comillas número 99, i allà doncs encantats de rebre-la, també hem de dir que hi ha el rober de Càritas, doncs, que també en aquest sentit compartim molt bé la feina, perquè al ser persones que normalment a dutxes i tal doncs fan els dos llocs, doncs fan servir els dos recursos, no?
Sí, és algú que digués, ostres, jo vull fer alguna cosa més que portar roba, no sé, vull anar a ajudar, vull anar una nit a donar un cop de mà, això es pot fer, és fàcil, és factible, o necessiteu que hi hagi una formació al darrere com per posar-nos?
Ha d'haver-hi una formació al darrere, i aquí hi ha un element molt important, i això les dutxes, és un recurs puntual, però és un recurs que té molta feina complementària, no? Que és la confiança. Per exemple, una sortida de la UES, si no és amb persones que habitualment estan en el tema de les dutxes, sí que el símbol de Creu Roja facilita, però si són les persones que habitualment estan amb ells, doncs s'obren més, se'ls pot parlar d'una altra manera, esclar, veniu, què necessiteu, etc. Són unes persones que, diguem-ne, respecte a la societat, tenen una mica de... una mica de previsió, Sí, llavors...
S'ha de dir que ens reben sempre molt bé totes les persones a les quals atenem, ja només pel fet de ser de Creu Roja, Però si és veritat el que diu el Josep, que si hi ha una cara coneguda davant, doncs la persona se sent més còmoda, i al final no estem fent un assistencialisme només, sinó que volem fer una mica d'intervenció amb ells. Per tant, si ja coneixem aquella persona, sabem quina és la seva trajectòria, quines problemàtiques té, jo per això intento ser-hi sempre a totes les sortides com a tècnica, perquè crec que és un espai d'intervenció superimportant, no? No només veure'ns allà a Creu Roja, sinó quan ens veiem a casa seva o en el seu espai, doncs per interactuar i conèixer-nos una miqueta més com estan.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, el Josep Massip, president de Creu Roja Sabadell. Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I a la Maria Rueda, tècnica del projecte de sensellarisme de la Creu Roja. Gràcies.
Gràcies.
Una qüestió que haurem d'anar estirant el fil, perquè de fet té moltes aristes diferents que haurem d'anar veient també des de Ràdio Sabadell.